walks out each morning. He knows where he's going. It will take...
Bona tarda a tothom, bona tarda Priorat, bona tarda a totes les persones del Priorat que segueixen aquí a Ràdio Falset. Priorem Priorat, un programa de les veus de les persones del Priorat. Cada tercer dissabte de cada mes a les 4 de la tarda, aquí estem amb vosaltres. Programa tercer del any 4, de l'any 4 del cinquè curs, que estem aquí editant Priorem Priorat. Avui tenim una agenda bastant plena, però això no vol dir que vostè, que està escoltant de casa seva, independentment de la edat que tingui, pot participar. I sobretot la gent més gran, la gent més adulta, la gent amb més edat, per dir-ho així, que poden participar amb els records de la seva història. Per tant, en primer lloc, avui començarem a anunciar la primera entrevista, la primera veu invitada al nostre programa, la veu 1. Sí, avui dia 17, avui dissabte, a les 10 de la nit, a Cabassers, a la sala d'actes de la Societat Recreativa, es presentaran en una taula redona els escaladors per un costat del refugi de Cal Ferrer, que estan allí instal·lats, on practiquen l'escalada, la natura, la cultura, a nivell de Cabassers i del Priorat, i també la senyora Gemma Polo, que parlarà sobre el Centre Ecològic Espiritual de Darmaloca, de les Cabaloques. Aquí combina l'esport, l'oci i la salut. Aquí amb nosaltres tenim la Imma, no? La Issa, que està al càrrec de la cunya dels pastissos, també és molt especialista en els pastissos, no?
Sí, una mica.
Una mica, perquè a la Fira de l'Oli de Cabassers, doncs tu es presentes, no?
Sí, bueno, a la fira faig pa de diferents gustos i dolços.
I dolços, no? I per tant el cunyer és
el Ferran, el meu home.
Que avui parlarà precisament de presentar aquest projecte que teniu vosaltres. Quants anys porteu aquí?
12.
12 anys, és que sembla ahir, sí. Aquí a Cal Ferrer, a la punta del poble, a prop de l'ermita de Sant Joan. Estan aquí ubicats. Quin telèfon teniu?
El 696-85-4390.
Repetiu?
696-85-4390.
Per tant, si vosaltres voleu ficar en contacte i avui assistir a les 10 de la nit a Cabassers, a la sala actes de la Societat Recreativa, on explicarem al voltant dels escaladors, per una part, i la Gemma Polo, que ens parlarà sobre el seu centre ecològic espiritual, que està ubicat a la partida de les Cabaloques, una partida de Cabassers, però també una partida d'aquí del Priorat. Aquí Priorem Priorat. Seguim el nostre programa. Bé, tot seguit, a continuació, fa el mes passat, varen presentar un fill de Falset, un fill que és professor i que també és escriptor. Anem a reproduir la intervenció de la seva presentació del llibre que va fer aquí a la biblioteca pública d'aquí de Falset, perquè després, a continuació, el professor Joaquim Biendicho, que també és escriptor, va fer la presentació ahir a la llibreria La Rambla de la ciutat de Tarragona. Tot seguit, en Joan Gené, recordem el que va dir, i tot seguit també en sentirem en Joaquim Biendicho. Bona nit a tothom. Estem aquí a Tarragona, a l'Institut Martí Franquès, Antoni de Martí Franquès. Estem al despatx del director i resulta que tenim nosaltres aquí al davant en Joan Giné. Joan Giné és fill de Falset. Vas néixer, no, a Falset, Joan?
Sí, l'any 1950, fa uns quants anys.
Ja ha florit, no? L'arbre ha florit molt. Eh?
Sí, però sempre hem tingut connexions i sempre he estat vinculat. No? Molt. Més temporades més que menys, però vaja, a mi sempre m'ha tret.
El motiu d'avui és que el proper dia 2 de març, a Falset, a la Biblioteca Pública, es presentarà el seu nou llibre. El seu nou llibre té de títol Un sojorn a Baden-Baden. Com te va sortir la idea de fer aquest nou llibre?
Bé, després d'haver escrit una novel·la tan densa com el Genet Nu, fa un parell d'anys, doncs aleshores fas una mica d'excursionisme cap a altres gèneres per descansar una mica. Una novel·la és complicat, no? Aleshores vas buscar un gènere que sigui una mica més directe, que sigui menys especulatiu, que de la inspiració a la realització a l'escriptura doncs, no hi vagi tant temps, sigui molt més ràpid. I aleshores, com que tenia també relats anteriors, doncs, vaig acabar de completar aquest llibre, doncs, el recull. De fet, doncs, és un recull de relats, de contes.
Aquests relats i contes, com se t'acorria? Ho vas fer fent viatges? Ho vas fer en inspiració? Ho vas fer...
Sí, d'alguna manera, per mi, és molt important en la narrativa l'espai. Vull dir, la geografia és important, és inspiradora, vaja. Tens un lloc, un espai, una gent que està dins d'aquest espai, i aleshores ja, vull dir, amb l'experiència, amb l'observació, doncs et ve la inspiració, ganes d'escriure, ganes de reflectir aquestes impressions, aquestes petites històries, perquè no deixen de ser petites novel·les, dins d'una novel·la o d'un llibre més gran.
Serà interessant doncs, poder adquirir aquest llibre, o almenys llegir-lo. Aquests relats tenen relació entre si o són relats una mica aïllats?
Bé, tres tenen una certa relació perquè provenen d'un encàrrec que em van fer per un setmanari dominical que era desaparegut, havia de publicar un cada diumenge, i aleshores era les peripècies d'un reporter d'una revista setmanal que es deia Crònica, al carrer Canyelles, aquí a Tarragona. Llavors, clar, al no publicar-se, doncs els he col·leccionat aquí dins també. Després hi ha algun altre parell de relats històrics, i després ja tot ve de provenen de records propis meus, transformats per la ficció, degudament, diguem, tractats, per obtenir el que jo busco, no? Que és una bona impressió, una bona sensació a nivell literari, que el lector doncs flueixi de la literatura, que digui, doncs ara acabo aquest conte o aquest relat, doncs ho deixo com... No venen gaire de tornar a començar en un altre, no? És la diferència amb la novel·la, no? Que quan pares després has de tornar enrere. Aquí acabes un conte, quedes satisfet, guardes, però després mira, he de continuar, un altre, no? I aleshores, doncs, és això, Sobretot em baso en això, en la proximitat a l'espai, a la gent, a les persones, a fets, que sortosament conec.
Recull de 13 relats, per què realment són 13, no són 14, no són 12?
Bé, perquè l'arribar a 13 vaig dir, hi ha passat prou temps, doncs enviem l'editorial.
Molt bé. El títol, quan has fet aquests 13 relats, com se t'ocorreix ficar aquest títol? Un sojorn a Baden-Baden.
El títol és una mica per despistar, perquè precisament és el títol de l'únic relat que succeeix fora de les nostres terres, fora de Catalunya i del Priorat. I per què? Potser per no caure, que la gent no pensés que doncs, són relats localistes o de costums o de llegendes del lloc. Aleshores dic, vinga, sortim una mica. Obrim-nos a Europa, agafem el llibre que té el títol més europeu i potser la millor, qui sap, podem fer les Alemanyes algun dia, no?
Molt bé. Sojorn, perquè a veure...
Bé, és una estada.
Una estada.
Una estada d'un comerciant català a Balneari de Baden-Baden, on t'ha quedat amb un comerciant alemany per fer tracte.
Però un sojorn sí. És una estada d'un dia
sí.
O...?
No, és una estada d'un dia.
D'un dia, sojorn. Sí. Molt bé. Llavors, Baden-Baden és l'únic lloc de Catalunya i del Priorat que és allà. Quins llocs parles dins de
les sí, relats? Sí, sobretot doncs, els que jo he viscut sempre. Són Tarragona, Reus, Falset, el Priorat, aquí d'una mica de protagonisme en un dels contes a Torroja. Després, a nivell històric, doncs, sempre m'ha tret molt el tema de la caiguda i del comte Jaume d'Urgell. Conte una mica de ficció històrica d'una de les raons de per què doncs, va haver de cedir Balaguer i rendir-se als Tostamen, que perdés totes les seves opcions de ser rei de Catalunya. No? I també doncs, bé, és l'únic conte històric, potser, en què doncs, em permeto una mica dedicar-me a un gènere que m'ha agradat sempre però que no he pogut tocar fons perquè és limitat. Sempre m'ha agradat molt la història.
En aquest moment, quants llibres tens publicats?
Uf, no, no gaires. Tres de poesia i dos de narrativa. Després hi ha contes i poemes, sobretot, dispersos per revistes, antologies... Se'n coneix una miqueta.
Bueno, depèn de qui, això també és relatiu, no? Però és realment un escriptor que fas com una afició, no? I que te publiquen.
Bueno, va lligat a la meva carrera, ser filòleg, professor de literatura, doncs també sempre ha estat la meva afició.
I vas guanyar un premi.
Sí, vaig guanyar, bueno, de poesia en vaig guanyar algú, però era més jove, de narrativa al Peninsular, que és el més important de les nostres terres.
Estàs en aquest moment en perspectiva de fer nous llibres, tens noves il·lusions?
Sí, no, estem preparant una antologia de la poesia des de la meva joventut fins ara, una bona antologia, no? Perquè es conegui tota la meva trajectòria i després també com tot escriptor quan acaba una cosa no comença una altra, no es para, passa que jo soc una mica lent, vull dir que vaja, he començat una altra.
I bé, i ser professional de l'ensenyament, director, haver ocupat
sí,
molt de temps, no? No et
temps,
pots dedicar...
D'altra banda, coneixes també molta gent que passa per aquí d'Espany, moltes aventures, diguem-ne, molts contactes, i tot això també t'ajuda a enriquir-te i tenir una experiència, des pots aprofitar o no, però pots aprofitar en futurs relats. No?
Nosaltres, des de Ràdio Cooperis, aquí a Ràdio Falset, Priorat, sempre davant de testimonis d'autors de l'obra, que fan una obra, també veiem darrere un procés humà, una vocació que es descobreix, una formació que es necessita moltes vegades per ser escriptor, i per tant, en aquesta trajectòria, el proper dia 2 de març, aquí a Falset, a les 7:30 de la tarda a la biblioteca pública, a la biblioteca municipal d'aquest poble, del Priorat, l'escriptor Toni Orensans ens farà la presentació. La presentació d'Un sojorn a Baden-Baden, de Joan Giné Masdeu, el nou llibre d'un prioratí, d'un fill de Falset. Moltes gràcies.
A vosaltres.
A continuació, com va ser presentat ahir a la llibreria de la Rambla i va ser per el distingit professor, escriptor i també exalumne del mateix Joan Giné, en Joaquim Belditxo. Anem a escoltar un retall de les seves paraules que va dedicar a la presentació.
Quan el descriu, l'entorn en els seus relats mai és opressiu, ni violent, ni ferotge, ni sòrdid, ans al contrari. Sempre es presenta com un espai de llibertat, com un espai de joc per gaudir de la vida, un paisatge per recordar la infantesa i aquella joventut perduda de la que parlàvem fa una estona. En quant a l'estil, el Joan continua fidel a la senzillesa que hi havia mostrat el Genet Nu, un llenguatge planer però ric, sense paraules arcaïtzants ni mots, diguem-ne, de modés, en definitiva un català modern i posat al dia. Això no treu que l'autor continuï explorant recursos narratius complexos, com la utilització de la segona persona, força complicat, en un tour de force on el Joan surt vencedor i on jo crec que aconsegueix un dels millors contes de tot el llibre, que és el segon conte, està escrit en segona persona i això és força complicat. Aquest estil directe, quotidià, senzill, planer, entronquen amb tota la tradició d'escriptors anglosaxons de la segona meitat del segle XX. Bukowski, del qual hi ha una cita, ella ha escollit precisament una cita de Bukowski, i això mai és casual, al començament del llibre, John Cheever, Carver, són influències molt clares en els seus relats, en aquests 13 contes que apareixen al sojorn a Baden-Baden. Si per alguna cosa es caracteritzen aquests autors, anomenats a vegades del realisme brut, es caracteritzen per voler plasmar el desconcert. El desconcert davant una relació, davant un record, davant un paratge, de fet el desconcert davant de qualsevol cosa. Per això a vegades també són com una mica absurd, com també trobarem en molts d'aquests contes. No? En definitiva, és el desconcert davant de la vida. I aquest desconcert queda plasmat també en l'evolució psicològica dels protagonistes que apareixen al sojorn a Baden-Baden, que veuen com el paisatge, el seu cos, les seves relacions van canviant sense que ells puguin arribar a controlar aquests canvis. No poden fer res, però senzillament el transcurs de la vida que va avançant, és com són observadors d'aquests canvis, els veuen una mica abocats amb aquests canvis sense poder-hi fer res. Un altre constant és el sentit de l'humor, que va esquitxar les pàgines de molts contes. Quan el llegiu ja se'n donareu compte. Un humor amb un toc surrealista, una mica esbojarrat, que sempre em recorda, precisament, i un cop més, els contes del Pere Calders que ell tant aprecia. En definitiva, una obra per retrobar-nos amb el nostre passat, amb la nostra joventut perduda, sense perdre, però, el bon humor i les ganes de seguir gaudint del dia a dia. Moltes gràcies.
Bé, aquest acte que va estar a la sala de Gom a Gom de la llibreria de la Rambla va ser un fragment en el qual estava acompanyat pel professor Joaquim Benditxo i també per alumnes i exalumnes, a part del professorat, amics i tots els amants de la lectura, de la novel·la. A tot seguit també ara entrarem a parlar del nou que ha fet per tota Catalunya, que destinat també a tot l'estat espanyol, però sobretot a Catalunya i a les nostres territoris, és la publicació recent per la part d'un equip que és del Camp d'Aprenentatge de Tarragona i dirigit per Joana Virgili. Records del passat, records del passat de Tàrraco. Tot seguit, Joana Virgili. Sí, avui dia 17, avui dissabte, a les 10 de la nit, a Cabassers, a la sala d'actes de la Societat Recreativa, es presentaran en una taula redona els escaladors per un costat del refugi de Cal Ferrer, que estan allí instal·lats, on practiquen l'escalada, la natura, la cultura, a nivell de Cabassers i del Priorat, i també la senyora Gemma Polo, que parlarà sobre el centre ecològic espiritual de Darmaloca, de les Cabaloques. Aquí combina l'esport, l'oci i la salut. Aquí amb nosaltres tenim la Imma, no?
Isa.
La Issa, perdó, la Issa, que està al càrrec de la cunya dels pastissos, també és molt especialista en els pastissos, no?
Sí, una mica.
Una mica, perquè a la Fira de l'Oli de Cabassers doncs tu les presentes, no?
Sí, bueno, a la Fira faig pa de diferents gustos i dolços.
I dolços, no? I per tant el cunyer és
el Ferran, el meu home.
Que avui parlarà precisament de presentar aquest projecte que teniu vosaltres. Quants anys porteu aquí?
12.
12 anys, és que sembla ahir, sí. Aquí a Cal Ferrer, a la punta del poble, a prop de l'ermita de Sant Joan. Estan aquí ubicats. Quin telèfon teniu?
El 696-85-4390.
Repetiu?
696-85-4390.
Per tant, si vosaltres voleu ficar en contacte i avui assistir a les 10 de la nit a Cabassers, a les actes de la Societat Recreativa, on explicarem al voltant dels escaladors, per una part, i la Gemma Polo, que ens parlarà sobre el seu centre ecològic espiritual que està ubicat a la partida de les Cabaloques, una partida de Cabassers, però també una partida d'aquí del Priorat. Aquí Priorem Priorat. Seguim el nostre programa. Tot seguit, per tant, la publicació, com hem anunciat, de Joana Virgili, que està dins d'un gran equip del Camp d'Aprenentatge de Tarragona. Es tracta de Records del passat de Tàrraco, tot un treball que està ofertat a totes les escoles i instituts de la demarcació. You don't even sleep, I don't wanna fight. Bé, estem aquí al Centre Educatiu de Tarragona i precisament a un indret molt puntual i molt interessant, que és el Camp d'Aprenentatge, el Camp d'Aprenentatge de Tarragona. Aquí tenim a la nostra companyia, en Joana Virgili. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com va això?
Bé, aleshores, si tracta simplement que fa unes setmanes vau presentar un llibre, un treball molt complet sobre l'edat mitjana de la ciutat de Tarragona, no? O de l'època romana.
Bé, ni una cosa ni l'altra, però les dues coses alhora, podríem dir. És una evolució de la ciutat de Tarragona, un estudi de l'evolució de la ciutat de Tarragona des de l'època romana fins a l'època actual, a través dels gravats i de les imatges antigues que es conserven de la nostra ciutat, a través dels quals els alumnes poden estudiar els diferents monuments, sobretot doncs, els 7 monuments, i veure quines són les parts originals que s'han conservat i quines són també les parts que han estat restaurades. A més, com han pogut veure els diferents artistes aquests monuments segons la seva visió i segons l'època en què s'ha tractat.
A nivell de poder accedir a això es fa per mig d'escoles i instituts?
Sí, això el que s'ha de fer és a dir demanar o realitzar l'activitat en el camp d'aprenentatge. El període s'obre el 15 de maig fins al 31 pel curs 2012-2013 i en el mes de juny ens posem en contacte amb les escoles per veure de totes les sol·licituds que hem tingut quines són les que realment podem atendre. Tanmateix, tant el taller d'arqueologia, que també es va presentar aquest mateix dia tot renovat i arreglat com aquesta activitat, la podeu en aquests moments demanar per mail i intentarem atendre la vostra petició.
Això va adreçat a escoles i instituts, però clar, l'animació ve de totes les parts, perquè realment hi ha alumnes que assisteixen a aquests cursets i després poden fer de guies dels seus pares i les seves mares en la visita de la ciutat en família. A nivell d'això, teniu en aquests moments també d'ofertes d'activitats de cara a aquest trimestre que ve?
De cara a aquest trimestre que ve tenim l'activitat d'un tresor sota les xemeneies o bé la indústria petroquímica de Tarragona. Aquesta també es fa per escoles. Per famílies en aquests moments no tenim res obert, però estem intentant obrir de cara al curs que ve. I si el grup de famílies és nombrós o considerable, doncs llavors el que sí es pot fer és vindre-ho a fer fins i tot en el indret en què se'ns demana.
Molt bé, moltes gràcies per la vostra participació en aquest, des d'aquí, des de Tarragona, avui Priorem Tarragona, de Cooperis Ràdios. Bona tarda.
Bona tarda, adeu i us animeu a demanar-nos les activitats, us esperem.
Tot seguit, ara una entrevista a uns alumnes que van guanyar el Premi Emprendedoria de la trobada Lego de Tarragona, que es va celebrar a la Catalunya Caixa fa unes setmanes. A veure, estem aquí a l'Institut Martí Franquès, a l'OCE, fa unes quantes setmanes van participar a una trobada aquí a Catalunya Caixa, l'antiga Caixa Tarragona, no? I allí van exposar, van fer un treball. Quin treball van fer?
Van fer el projecte Ego, que era, van fer una investigació sobre la patata i havíem d'explicar com creixia i tot això. Vam entrevistar un expert perquè era el Constantí i que sabia més de què anava el tema i després ho havíem de passar a unes vies dispositives per explicar-ho allà al jurat.
L'expert, què era l'expert? Quin ofici tenia l'expert?
De mirar si hacía trampas.
Mirava si hacía trampas, però l'expert de què era?
Pagès era.
Tu no ho va dir?
Pagès.
Era pagès. Llavors un pagès us va explicar del nivell com se feien les patates,
sí.
No?
I llavors com creixien i com es plantaven i tot això. I ho va explicar molt bé, molt bé.
Ara vosaltres m'explicareu com us va ser l'experiència de participar allí. Si va, quines emocions, alegria, com si vau estar preocupats, això.
Va estar preocupats perquè siguin guanyant o no. I hem estat molt contents.
I vam estar ben atents a això, això al Lego, perquè estàvem molt preocupats per guanyar o no, perquè si no haguéssim guanyat...
Què hauria passat si no haguéssim guanyat?
Contents
tots. Contents
tots. No vam guanyar.
Però vau sortir al diari i posava que havíeu guanyat l'emprenedoria, no? L'empresa. Sí. Pues molt bé.
Ens va perjudicar amb una prova que llavors si hagués puntuat podíem haver passat a la final.
I quina prova era? Quina prova era?
Això ho sap l'Enric. Que...
Enric, a veure, quina prova és la que va perjudicar el tribunal?
La 1.
Què sí. Consisteix?
Això la U era la que tenies que fer amb el robot i això la U tenies que buscar-te una cosa, unes peces i anava directe per a agafar els peixos i acabat també la pilota.
Vale, i llavors aquí el problema aquest d'habilitats, el problema d'habilitat va ser el que va fallar, però el de l'exposició va anar molt bé, no? Sí. I llavors vau tindre de guanyar i perdre que tots els que juguen tant el futbol, els cacs, tot això, sempre hi ha el problema de guanyar i perdre, però vosaltres vau anar voluntaris i us ho vau passar molt bé, no?
Sí, sí.
Pues moltes gràcies des d'aquí, de la UCE, de l'Institut Martí Franquès. Ara tot seguit escoltarem dos peces ofertat per un alumne de l'Institut Julio Antonio de Mora, de Mora d'Ebre. És en Elías Sanchís Díaz, és músic i vol ser músic pel dia demà. Ens oferirà dos peces al violí.
Esteu escoltant aquí Priorem Priorat, Priorem com a acròstic de persones, recursos, iniciatives ciutadanes, organitzacions, rutes culturals, espais naturals i museus i centres d'interpretació del Priorat. Així, al programa nostre, cada setmana, veus de les persones del Priorat, cada tercer dissabte de cada mes, a les 4 de la tarda. Per qualsevol informació es pot adreçar a info@cooperis.cat. Repeteixo, info@cooperis.cat. Ara, tot seguit, entrarem a la gravació, a la veu, dut a terme en el lliurament del reconeixement EduCert. Cada any nosaltres oferim el reconeixement EduCert a les persones, sobretot menors d'edat, que han destacat en la creativitat i la cooperació. Enguany, l'EduCert, aquest any passat, el 2011, es va concedir, que ara sentirem la veu, però que sapigueu que està convocada la convocatòria 2012 perquè podeu vosaltres presentar les vostres produccions o comunicar-los aquí al programa de Ràdio Falset mentre dura el programa, trucant aquí a la mateixa emissora o bé escrivint a info@cooperis.cat. A continuació, anem a sentir les veus, millor dit, de lliurament del reconeixement EduCert 2011, de l'any passat. Des de l'any 2007 fem un reconeixement, un diploma, un paper, com totes moltes coses de la vida, que signi a persones destacades en el món de les lletres i que, en el cas doncs, que han fet treballs de recerca, d'investigació, aquí la Cabassers, doncs, tenim el Carles Prats, per la de la cooperativa, li vam entregar allà baix els espais cedits per la Diputació de Tarragona, i avui li volem donar també a l'EduCert 2011, a tu, perquè és cert que la jove Maria Montserrat Romani Sastre va presentar el dia 25 d'octubre de 2011 el seu llibre dins del curs de formació permanent del professorat de Saradai i de les jornades Remeis, celebrades en la seu de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona. També ens va invitar a presentar-la a la llibreria Capona de Tarragona el passat divendres, dia 2 de desembre. Així també hem tingut avui l'honor que presideix l'acte de presentació de la Societat del Joc de la Cooperació, el qual desitgem sigui una eina en el futur per a promoure arreu la ciència, la cultura, l'educació adherits a la UNESCO i totes les entitats que treballen en la cooperació i en la pau.
Desitgem que en el camí de la teva vida siguis, malgrat les dificultats que puguis trobar, la persona que tu vols ser, plena creativitat i d'iniciatives, i que això et porti a l'èxit de ser una bona ciutadana en la cooperació en tots els seus àmbits i per la pau del nostre món.
Tot seguit, a continuació, ens dedica la Maria Montserrat Roman i Sastre la lectura d'un part del seu text que està en les llibreries, en els quioscs, per exemple, aquí a Falset, a la cantonada, sobre el seu llibre dedicat als valors i a la recerca de la felicitat. Ara, tot seguit, la lectura.
Y otro tormentoso, la cara del mundo. Cuando un día hace sol, la cara del mundo es alegre y feliz. En cambio, cuando un día hace tormenta, la cara del mundo es agresiva y malhumorada. Entonces te preguntas, ¿y esto qué puede tener en común? Pues la respuesta es que si el mundo tiene cara, también tendrá corazón. Y el corazón siempre está igual, ya estés triste o feliz. Muy bien, delante de vuestros ojos podéis apreciar muchas cosas. Y esas cosas se llaman concretas. En cambio, las que no podéis ver, pero sí podéis sentir, se llaman cosas abstractas. Durante vuestra vida podréis ver que no todo es como un jardín de rosas, pero si lo pensáis bien, ¿qué hay de malo aunque no lo sea? Nunca hay nada malo. En realidad, la palabra malo no tendría que existir, porque siempre de algo malo se saca algo bueno. Entonces, no está bien decir que todo es negativo, sino que lo correcto sería decir que es un intercambio de bueno y malo, es decir, un intercambio de positivo y negativo. Entonces, lo primero que hay que entender es que la negatividad en este mundo, tal y como lo conocemos, no tendría que existir. Nunca. Siguiendo con el tema anterior, tengo que decir que lo más importante en esta vida es sonreír y luchar por lo justo e intentar nunca pagar justos por pecadores. Porque vivir sin luchar es como comer sin comida y mirar sin tener nada que observar. Y ahora tendremos que pensar el porqué de este repentino cambio que nos está dando nuestro querido planeta Tierra y el porqué de estos movimientos y las distintas caras que este nos puede mostrar y con las cuales podemos interpretar su estado de ánimo a simple, aunque dificultosa vista. Entonces pensemos, pensemos y recapacitemos. Nosotros, al igual que toda la gente, podemos vivir de una forma o de otra, y de una manera o de otra. Pero nunca sentiremos lo mismo si vivimos allí o aquí, o bien si crecemos en nuestra infancia en un lugar distinto al de nuestra adolescencia. Pero nunca nos pondremos tristes, ni rabiosos, ni lloraremos, pero tampoco nos reiremos a carcajadas, sino que simplemente viviremos el mundo tal y como lo conocemos y como lo hemos conocido y como lo conoceremos. Si no te inquietas ni un solo instante, verás cómo todo es diferente e igual al mismo tiempo, y que todo tiene caras y corazón que nos ayudan a verlo todo más claro y con más sentido. Porque aunque un objeto no tenga vida, no podemos olvidar las gracias y desgracias que nos pueden ocurrir gracias a él, y tampoco podemos olvidar las ventajas y desventajas que éste nos podrá ofrecer de forma inmediata y sin pedir ni un simple por favor. Tan solo te escucha, eso te escucha, lo que sea te escucha.
Bé, aquestes eren la lectura que ens va dedicar l'autora, l'autora més jove de Catalunya, 14 anys, que volen més. El que passa que ella, a la seva edat i la seva manera de veure les coses, doncs bé, explica, i sobretot hi ha un missatge d'optimisme, de contrarietats, més o menys el que els joves d'avui dia, els adolescents, sentim, senten en el fons, i sentim els pares i les mares i els avis i les àvies quan, en el seu propi creixement. Aquest missatge d'optimisme, podem passar de coses negatives, positives, però sempre hi ha una superació que tothom la podem tirar endavant i és, com dia a nivell de pedagògic, no? El Paulo Freire, el pedagog de l'esperança. Bé, ara a continuació parlarem tot seguit amb entrevista a Valls. Entrevista a Valls amb un servei de suport a les parelles per a aquelles que decideixen casar-se per la Iglesia, però és un suport que a la hora de veritat se tindria que aplicar i generalitzar a totes les persones que viuen en parella o viuen, es casen, perquè anem a sentir el seu responsable. Bé, estem aquí a Valls amb una trobada del CPM, cursos de preparació al matrimoni. Avui aquí s'han reunit 35 persones, en els quals hi havia d'unes 17 matrimonis, i que han parlat sobre aquesta trobada anual que es fa dins de la diòcesi de Tarragona, aquí en aquesta ciutat que és Valls. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè com es diu?
Jo sóc el Jordi Cartanyà de Valls i juntament amb la Remei Gutiérrez som una de les parelles que fem la formació per a les parelles que es volen casar a Valls.
Aquesta trobada, primera trobada, no?, que s'ha fet aquí a Valls?
Sí, és la primera vegada que fem la trobada aquí a Valls. Ja fa 4 anys que estem fent preparació al matrimoni amb parelles i és el primer cop que acollim a tota la gent de la diòcesi que està treballant amb el tema.
Per entendre els que estan escoltant, què és el CPM?
El CPM és un acompanyament a les parelles que volen casar-se a través d'uns diàlegs, parlant sobre diversos temes i els acompanyem en aquest procés, doncs, per preparar-se per celebrar el sagrament del matrimoni.
I aleshores, en aquests 4 anys, és una tasca molt feixuga o és més aviat distreta?
És una tasca positiva perquè comparteixes amb gent que inicia un procés de vida interessant, que és quan un se casa, doncs està ple d'il·lusions, de ganes de canviar, d'establir un procés nou en la seva vida, que representa molts canvis i moltes responsabilitats diferents, i poder-los acompanyar i compartir amb ells amb aquests diàlegs basats en la reflexió mútua de totes les parelles, doncs és distret i a més és interessant, perquè ells aprenen coses i nosaltres també aprenem coses del món actual, de la seva situació, de la riquesa que pot aportar cada parella doncs, en aquest procés.
En aquestes parelles que hi ha hagut aquí, d'on tenen aproximadament?
Les parelles, nosaltres atenem a parelles de tot l'arxiprestat de l'Alt Camp i venen de diferents municipis de l'Alt Camp. No? Som un grup de tres matrimonis que tutelem doncs, aquests diàlegs amb parelles de tot l'arxiprestat.
Si nosaltres o jo o la meva parella volem casar-nos, què hem de fer?
Doncs totes les parelles es volen casar, parlen amb el rector de la seva parròquia corresponent, aleshores els informen de les dates quan se fan aquestes xerrades, aquests diàlegs, i s'apunten doncs, amb un d'aquests diàlegs, i durant 6 dies, que depenent de la parella que ho porta, doncs és un dia a la setmana, són 3 dies a la setmana, venen, durant 1 hora i mitja doncs estem parlant de diversos temes enfocats, doncs cada sessió l'enfoquem en un tema i fem una formació per arribar a aquest sagrament.
Del que és començar, que siguéssim una parella que venen aquí, al començar ho veuen una cosa feixuga, una cosa de pesada, què es passarà, però al final què diuen les parelles?
Bueno, moltes parelles es troben que venen i no saben on van, això també passa, no? I clar, hi ha parelles que venen amb una expectativa que no saben què hi haurà, n'hi ha d'altres que després de 4 anys ja venen dient és molt interessant el que passa, hi ha parelles que et venen i amb aquesta expectativa, i n'hi ha d'altres que et venen amb una expectativa de bueno, mira, hem de fer això perquè toca i perquè per casar-nos n'hem de fer. Quan acaben de fer el procés, totes valoren positivament el que han fet, perquè les reflexions de tot el grup porten a situacions que potser no s'havien plantejat, a parlar de temes que no havien parlat mai i a veure tot un rerefons de coses que hi ha en la vida de parella, no? I en el matrimoni. Aleshores, la valoració de quasi totes és positiva, perquè els hi ha servit de molt i sobretot els hi ha servit per parlar entre ells, entre la parella, de molts temes, no? Que és molt important el diàleg en les parelles, perquè en el diàleg es basa molt el futur de la vida en parella, no? Compartir les coses, parlar-ne, trobar solucions conjuntes, i això durant les 6 sessions bàsicament el que fem és parlar.
Pues bé, des d'aquí Cooperis Ràdios, avui Priorem Valls, aquí avui el tema CPM. Si vostès es poden casar pel matrimoni de l'Església, ja ho saben, unes sessions de creixement personal, on han d'anar? A la parròquia més a prop, aquí a Cooperis Ràdios. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, seguint aquí el programa, acabem d'escoltar Jordi Cartanyà, és els temes, són la psicologia de la parella, sexualitat, tots els temes al voltant del creixement personal i, com ha dit en Jordi Cartanyà, del diàleg. No? Ara, tot seguit, entrarem a un altre tema, és els joves per al Parlament Europeu, l'AIP. L'AIP és una organització internacional europea en la qual fa participar els joves en debats en la llengua anglesa, sobretot, principalment, també es pot utilitzar l'alternativa a la francesa, però és un debat a partir de resolucions, en aquest cas resolucions al voltant dels gitanos, al voltant de temes d'igualtat d'oportunitats, etc. I els joves han de debatre amb un joc. No? I ara tot seguit, simplement el que vam veure, com utilitzaven targetes i estàvem allí comentant, i tot seguit escoltem aquesta veu.
Hi ha 3 equips... per aquí pot haver fins a 6 estudiants, 6 joves. Uns tenen, per exemple, cartolina Point of Info, Cult, Point Personal Privilege i Direct Response. I l'altre era el Droit, que això sembla el francès, no? Dret, no? Droit, sí. Direct Response, Point of Personal Privilege i Point of Info. i l'altre grup veu tindre també cartolines corresponents. Llavors se fan intervencions, es posa, avui teníem la tercera resolució, la moció resolució FIFA Community of Human Rights, i aleshores, aprenent una mica l'anglès, és sobre els drets humans de, a nivell de la, per, la, una, per la comunitat. No? I llavors, romaní. Que són, sí, explica-ho. Que són els gitanos, no?
Exacte, la tolerància i els drets humans de la comunitat romaní a Europa en relació a altres cultures i la tradició, el patrimoni, diguéssim, europeu, per exemple, doncs des de la cultura i la tradició de romana i diguéssim, el món clàssic, que n'hi podríem dir, no? Una mica, doncs una mica la necessitat del reconeixement dels diversos mons i cultures, que diguéssim, una mica el debat seria, Europa no és només aquest món clàssic que ha sigut l'origen de la cultura clàssica romana i grega, sinó que també doncs, bueno, hi ha una cultura com la romaní, hi ha altres cultures diguéssim amb un pes també transnacional en certa forma. Vull dir, una mica, doncs, igual que la cultura romana o grega s'estès per tota Europa, la cultura romaní també és present a tota Europa, és una cultura europea com les altres, i aquí una mica hi hauria el debat que els diferents grups han jugat doncs, en aquests pros i contres des de les diferents posicions que hi podien haver, la influència a les escoles, la influència en la societat, els prejudicis, la dialèctica sobre aquests drets humans en relació a aquests prejudicis, una mica tot això ha sigut el debat que s'ha fet en aquesta activitat.
Molt bé. Bé, tot seguit, ara hem sentit en Joan Martínez, que és un tècnic de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona, que estàvem analitzant les targetes que feien servir aquests tres equips que debatien sobre temes de la Unió Europea a nivell comunitari. No? Per tant, nosaltres també ens oferim per potenciar la convivència democràtica activa i la participació de treballar aquestes tècniques a associacions i entitats, perquè moltes vegades anem a una assemblea d'una associació X i clar, estem allí, llavors parlem i potser no sabem com dir-ho, o intervé un i intervé molt de rato i tot això. I aquestes tècniques van molt bé per poder-les aplicar i portar assemblees doncs, amb més enriquiment de participació de tothom. No? Per tant, l'EIPE també és per tots els instituts de quart d'ESO i primer batxillerat on poden participar aquests joves en aquestes trobades, que després hi ha una selecció dels millors i es pot passar fins a la final que se celebra a Brussel·les. Tot seguit, ara parlarem a continuació d'iniciatives. Una de les iniciatives és que s'estan preparant uns treballs sobretot preparatius sobre els relats orals per a l'EVA del Paradell de la Teixeta, que celebra cada any la primera setmana del juliol. Seran al voltant de relats de la zona de Cabassers, la Vila Baixa, Vila Alta, Margalef, tota aquesta zona. També hem de dir que s'inicia avui la campanya El Tomi, i El Tomi és la que ara anem a escoltar quan El Tomi és uns tallers orals de memòria interactiva, on entrevisten a persones de més edat i expliquen la seva vida. I ara, una que vam trobar pel carrer, una persona anònima, li han fet unes preguntes. Bé, aquí a Cabassers, avui, a l'acte que farem presentació de l'escalada de Cabassers, una escalada que està oberta a tota Catalunya i també, per tant, al centre d'Art Maloca, que també, com hem dit, és un centre esportiu, de caminar, de poder veure el paisatge natural, espiritual. També avui presentarem a l'acte públic la convocatòria d'un taller oral de memòria interactiva en el sentit de que la gent s'expressa espontàniament recordant el seu passat i sobretot la gent més gran. Però això no vol dir, sinó tot el contrari, que poden participar gent més jove i a veure com entenen ells la vida i després el que entenen del món i compartir amb els més grans com en ells han viscut la seva pròpia vida. Per la seva part, així fent un sondeig a nivell del carrer, trobem aquí una que ve caminant. Com trobaria vostè aquest taller de memòria interactiva? Però t'agradaria poder explicar les teves coses de la teva vida, recordar-les, i una mica? Bueno, ja ha dit una cosa molt important. Hi ha coses de la vida que ens agrada, doncs, recordar el passat, i altres coses que no ens agrada. Però, per exemple, de la primera comunió, te'n recordes?
Home, i tant. La primera comunió és molt important per una persona, per tota la vida.
Sí, és molt important. Home, marca molt, no? És
una persona creient encara més.
Molt bé. I després, per exemple, aspectes de la joventut, per exemple, anàveu al cine?
Home, al cine no hi anàvem perquè, per no pagar.
Però no teníeu tants de recursos econòmics i així, perquè vull dir, anava més estreta la situació, no?
Anava estreta a casa i a tothom, llavors.
A tothom.
No deixaven fer tot el que volies.
Bé, això, a veure, aquest testimoni anònim que tenim avui, que més endavant ja parlarem més concretament i aprofundirem en el sentit de que realment abans doncs, no es podia, com ara que tenim més coses a l'abast, no? En aquest sentit, i també per l'altre costat, la seva professió quina ha sigut?
Home, ama de casa.
Sí, però estaves de comerciant també, no? Venedora.
La botiga, bastants anys a la botiga, que m'agradava molt, per cert.
I què és el que t'agrada? Bé, al final ha comentat que li agradava la botiga perquè realment disfrutava de parlar amb la gent, el contacte amb la gent. I això és el que hem de fer, el contacte amb la gent, el Tomi, el taller oral de memòria interactiva. També hem convocat, i avui ja repartirem cartells per Falset, una campanya de reutilització dels jocs de taula usats, jocs de taula, de parxís, de dominó, d'escacs, de lo que faci falta. Ho repleguem tot en el sentit de que després podeu reutilitzar per a nens i nenes i joves de més necessitats per potenciar els jocs. Però fem una qüestió que és interessant, és reutilitzem per fomentar la solidaritat, ens val qualsevol joc usat sobre invents, també experiments de màgia, com jocs de taula i de tauler. Abans de llançar-los, ens cal la teva generositat. Encara tenen utilitat. Llocs on recollim els jocs seran aquí a la ràdio, el tercer dissabte de cada mes a les 4 de la tarda, o bé els llocs que estigui penjat als cartells, que després jo passaré a buscar-los. Dipositar el joc, deixa en un full el teu nom, cognoms i la teva adreça electrònica per enviar-te l'agraïment i comunicar-te el que farem gràcies a la teva col·laboració, perquè farem coses molt interessants. És a partir d'una dificultat dins de l'aprenentatge com per mitjà de jocs podem estimular a nivell mental perquè ho puguem superar. En aquests moments estem treballant a nivell de recerca amb el tema de fraccions, que les fraccions és molt difícil, sobretot el tema d'incògnites, el treball d'àlgebra, per exemple, que també costa molt el seu accés, i per tant, i d'equacions, de quantitats, sobretot en el camp de la matemàtica. Tot això ho fem servir, si doneu la vostra adreça electrònica, ens ho farem saber. També fem una campanya i el mes que ve, el dia 21 d'abril, que serà el proper programa, aquí a la ràdio, a les 4 de la tarda, que serà el tercer dissabte del mes d'abril, en plena campanya de Setmana Cultural de Sant Jordi, iniciem una campanya de corresponsals d'escoles, instituts, associacions, entitats, que ens enviïn les vostres notícies, fets, que moltes vegades no surten publicats per mitjans de comunicació comercial o gratuïts d'interès comercial també, perquè cobren la publicitat, i per tant, a l'hora de poder fer difusió de totes aquestes notícies i fets que passen i queden a l'anonimat, ens puguem fer donar compte. Aquestes campanyes s'adreçaran a totes les escoles i instituts de la demarcació de Tarragona.
Sí, ja acabem ja la finalització d'aquest programa, d'aquest tercer programa del 2012, i invitar-vos a cara al proper del dia 21 d'abril a la campanya de la Setmana de Sant Jordi. Escolta Ràdio Falset, tu parles i la ràdio escolta, cada tercer dissabte de cada mes. Hem dit que també som una ràdio afició en la investigació comunitària per fer créixer les persones en la convivència, en la solidaritat i, com no, a vegades fer-les sense cap pressupost econòmic, perquè moltes coses les podem fer amb pressupost 0 euros. Després, a partir d'aquí, tot el que fem amb aquests pressupostos, podem demanar subvencions, fer projectes més consolidats. Però sí que hi ha molta capacitat, com avui ho han demostrat aquestes veus, que amb pressupost 0 euros se pot fer moltes i moltes activitats. Res més, invitar-vos avui a les 10 del vespre a la Societat Recreativa de Cabassers, on durem a terme la taula rodona i la presentació del TOMI, la primera convocatòria TOMI de tallers orals de memòria interactiva. Res més, fins al proper dissabte, el dia 21 d'abril, i a bon cap de setmana a tothom, des de Priorem Priorat, aquí a Ràdio Falset. Again.